Voltem pel món amb Carme Reche.
Bona nit i benvinguts a Voltem pel món, el programa on parlarem de cultures conegudes i desconegudes. Descobrirem detalls de diferents indrets. Trobarem diferències entre el nostre país i d'altres. I per últim, i no menys important, parlarem amb persones natives, especialitzades o bé que han estat en contacte amb aquest país. Ja teniu els bitllets? Nosaltres ja tenim el destí pensat. Aquest mes marxem a Islàndia. I només dir-vos que existeixen pocs vols directes des de Barcelona. Així que afanyeu-vos. Avui us parlaré del boom turístic del país, dels indrets més especials, del que uneix Islàndia amb Catalunya, si és que realment hi ha alguna cosa. I, com no, tindrem una convidada, que vindrà a parlar-nos del país, els seus viatges i la seva passió, la fotografia. No us avanço res més. Comencem! Dades com que el turisme va passar de 500.000 a 2 milions de turistes l'any, o que de 2015 a 2016 el turisme incrementés un 40%, em fan ser capaç de sentir, sí, Islàndia és actualment un país turístic i en creixement. Però què ha passat a Islàndia perquè s'hagi tornat un país tan visitat últimament? Potser és perquè Reykjavík és una de les primeres capitals del món en celebrar el Dia de l'Orgull Gay i, a més, va tenir la primera cap de govern lesbiana. És per això que anualment un percentatge bastant elevat de turistes homosexuals. Potser perquè va ser on Justin Bieber va gravar la cançó I Will Show You. L'artista va declarar que feia temps que tenia ganes de visitar Islàndia, però que mai no ho havia fet. Durant l'última gira va dur a terme un seguit de concerts a la capital i a més va ser on va gravar un videoclip realment impressionant. A part d'aquest videoclip, Islàndia també ha sigut plató d'un munt de pel·lícules i sèries, cosa que potser també ha servit per impulsar el turisme. Tomb Raider, James Bond, Viatge al centre de la Terra i ni més ni menys que la coneguda sèrie Joc de Trons, entre moltes d'altres. O potser també, vulguem o no, el turisme d'Islàndia s'ha impulsat gràcies a la visita de Kim i Kourtney Kardashian, les famoses celebritats de telerealitat dels Estats Units, el passat abril. Està clar que gràcies a aquest boom turístic, actualment l'economia del país ha volgut aprofitar l'oportunitat. S'han incrementat els vols directes, des de diferents ciutats, i alhora els hotels, cosa que suposa un boom en el sector de la construcció, que potser això no acaba de ser positiu en un país tan verge com Islàndia. Està clar que algunes de les causes d'aquest turisme sobtat d'Islàndia poden ser les que acabo de mencionar. Som així, ens movem per influència. Però el que està més clar de tot és que Islàndia té un munt de coses per ensenyar, que el transformen en un país molt exòtic. El país del gel i el foc. Glaciars, volcans, guèisers, penya-segats i llacs que capten l'atenció de qualsevol fanàtic de la natura. Sense oblidar la quantitat de fauna que té. Foques, balenes, els frarets i un munt més d'espècies d'aus diferents. A més, cal destacar que és un país on t'hi trobaràs bastant tranquil·let. Tan sols hi ha 330 habitants, uns 3 habitants per metre quadrat. Però com són els islandesos? Islàndia va ser terra colonitzada per vikings, així que podríem tenir la idea de que com que aquests eren una mica malhumorats, els islandesos també. Però no és el cas. Tinc entès que per pocs islandesos que hi hagi i per molt que visquin en la foscor tot l'hivern, aquests tenen un caràcter molt càlid. Són realment amables i fins i tot amants de la festa. I em sap greu dir-vos que és un punt que tenen en comú amb nosaltres, els catalans. Sabeu què és el Sónar, no? El Festival Internacional de Música Avançada que se celebra durant 3 dies cada mes de juny a Barcelona. Doncs ara existeix la versió del Sónar a Reykjavík. Aquesta plasma l'essència del Sónar de Barcelona, però en format petit. I aquesta 5a edició inclourà una barreja equilibrada d'artistes internacionals i les propostes més actuals de l'escena musical d'Islàndia. A més, cal destacar que Reykjavík serà la propera ciutat convidada de les festes de la Mercè. Cada any, amb la celebració d'aquestes festes, la ciutat convida una ciutat per tal de fer un intercanvi cultural. I aquest any serà ni més ni menys que Reykjavik. I amb això, passem a l'entrevista. Avui la nostra convidada és la Marta Bretó. A la Marta el que l'apassiona és la fotografia i la natura. Graduada en fotografia i creació digital i després postgraduada en postproducció audiovisual avançada per la Universitat Politècnica de Catalunya i a més amb el títol de guia de baixa i mitja muntanya, actualment té la sort de dedicar-se al que realment li agrada. Imparteix cursos i tallers de fotografia de natura nocturna i audiovisual i ha dut a terme conferències i exposicions relacionades amb el seu treball. És autora d'un llibre i en té un altre en camí. A més, forma part de la Societat Catalana de Fotògrafs de Natura. Però avui és amb nosaltres per parlar-nos d'una cosa molt important de la seva feina. La Marta, a part de tot el que he mencionat prèviament, és guia fotògrafa a Austral Photo, on és la responsable de guiar les expedicions a Islàndia. I és per això que avui estic segura que té moltes coses a explicar-nos. Bona nit, Marta, i benvinguda al programa.
Merci.
Què creus que tenen d'especial els teus viatges com a guia fotògrafa?
Bé, doncs els meus viatges sobretot estan enfocats a treure tot el partit possible fotogràficament a la localització, en aquest cas Islàndia. El que faig és preparar molt les localitzacions abans d'anar i estudiar-me sobretot el que són les trajectòries solars i lunars, les hores crepusculars i els millors punts de vista a l'hora de que els viatgers puguin tornar a casa amb el millor reportatge fotogràfic possible.
Llavors, creus que es diferencien bastant d'un viatge turístic?
Sí, sí, has de pensar que normalment els viatges turístics el que fan és anar amb un autocar, amb grans grups, llavors solen fer parades relativament curtes per veure els llocs, i jo el que faig és tot el contrari, treballo amb grups molt reduïts, de màxim 8 o 9 persones, i d'aquesta manera el que fem és a no molestar-nos entre nosaltres a l'hora de fer fotografies, sempre aconseguim que en l'indret en el que ens trobem siguem els únics en aquesta localització, i a més és una manera doncs, que jo també, com que també soc professora de fotografia, els ajudo una miqueta a l'hora de treure partit. Puc estar molt més per cadascun d'ells que no si fos un grup més gran.
I per què Islàndia i no un altre país? Què li aporta Islàndia a una especialitat com la teva?
Doncs Islàndia jo trobo que es podria definir perfectament com el paradís per al fotògraf de natura. És un lloc que, tot i que últimament està experimentant un gran boom turístic, és un indret on encara avui dia pots trobar molts llocs on et pots trobar completament sol amb el paisatge. Quilòmetres i quilòmetres de paisatges, muntanyes, camps de lava... a més, uns paisatges molt contrastats, no? Ens podem trobar dintre d'un camp de lava, com deia, i al cap de 5 minuts de cotxe poder-nos trobar caminant per una glacera, acantilats, cascades... És una sorpresa cada pocs minuts.
I què creus que és el més curiós d'Islània, a part de tot això que m'has explicat?
Doncs bé, jo penso que potser el que més crida d'Islàndia és el tema dels contrastos, no? És molt típic sempre parlar de que un país té molts contrastos i sempre és així, no? Però precisament Islàndia, pel tema de... Ja sabeu que se la coneix com la terra de foc i gel, no? Això és perquè heu de pensar que el 10% de l'illa són glaceres de tots els tipus existents, i inclús trobem Vatnajökull, que és de les més grans d'Europa, i a més el 25% de l'illa és zona volcànica activa. De fet, aproximadament una de cada 4 anys hi ha una erupció a Islàndia i és un país que està constantment formant-se. Es troba sobre la dorsal mesoatlàntica, que separa les plaques eurasiàtica i nord-americana, estan constantment separant-se i per allà va pujant el magma que va reestructurant l'illa mica en mica, la va fent créixer i va creant tots aquests paisatges, no, tant de volcans, d'escletxes a la roca, etc. I trobo que això és bastant impactant.
I a tu és el que et crida més l'atenció del país, suposo.
Sí, és bastant curiós poder estar caminant sobre aquests camps de lava, que a més vas veient els diferents colors, quan són més negres, són erupcions que han succeït fa relativament poc, i quan són més vermelloses són d'erupcions més antigues. Llavors tu pots estar caminant i realment per zones on inclús pots notar l'escalfor del terra, hi ha zones on encara hi ha fumaroles, els fangs estan bullent al terra, i realment es nota molt la força telúrica.
I, a veure, parlant de la població, que jo tinc entès que hi ha bastant poca població, què en destacaries de la seva gent?
Doncs sí, és un país que hi ha molt poca gent. De fet, el president d'Islàndia a vegades ha fet la broma de que per fer veure que són més, sumen tot el que són els trolls i els elfs i tots aquests certs mitològics que tenen, no? Jo la veritat és que pel meu tipus de feina tinc bastant poc contacte amb les persones, soc més de buscar precisament llocs on no hi hagi ningú, però sempre, en qualsevol dels viatges, sempre hi ha un moment en el que et toca passar per la capital. I potser una cosa de les que més m'impacten és l'amor que tenen a l'art, no? És molt fàcil d'estar passejant per un camí de la ciutat, em refereixo, sí. I veure que les botigues que et trobes són tot galeries de joieria, de pintura, d'escultura, inclús de fotografia, que aquí a casa nostra és una cosa que és potser més impactant, allà és molt comuna. I bé, també tenen molt d'amor per la lectura, també és molt fàcil trobar moltes biblioteques, moltes llibreries, i hi ha molts llibres d'autors locals.
I sobretot trobem població a les ciutats més grans, no? Imagino.
Sí, realment, quan es diu que a Islàndia hi ha pobles de quatre cases, realment són pobles de quatre cases, i costa molt trobar, per exemple, sobre la ruta, un restaurant o alguna botiga que puguem necessitar, doncs, perquè hem tingut una necessitat. Doncs aquest tipus de locals només els trobarem a les capitals.
D'acord. Quina època de l'any recomanaries per visitar millor, diguéssim, Islàndia?
Bé, jo penso que hi ha dos grans èpoques per visitar la illa. Per una banda tenim l'hivern, que està la màgia de les aurores boreals, no?, que només es veuen de nit, però per altra banda tenim molt poques hores de llum. Llavors, jo en general, a no ser que la gent vulgui veure les aurores, jo sempre recomanaria els mesos d'estiu, sobretot principis de juliol. Finals de juny fins a mitjans de juliol és quan hi ha el millor clima, és quan plou menys i hi ha més hores de sol. Llavors es pot aprofitar molt més tot el viatge.
Moltes hores de sol vol dir que a les 11 de la nit encara és de dia.
Exacte, de fet allà tenen el que es diu el sol de mitjanit. Durant el solstici d'estiu sí que s'arriba a posar el sol per sota de l'horitzó, però mai s'arriba a fer fosc. De manera que tenim el que als fotògrafs ens agrada molt, que és com una espècie de posta de sol interminable, no? Que comença sobre les 11 del vespre i acaba sobre les 3 de matinada. Però simplement és un moment en el que tenim el crepuscle. No s'acaba de fer fosc, no veurem mai les estrelles a l'estiu.
I a l'hivern, si vols anar a veure les aurores boreals, passaràs molt, molt fred.
No té per què, eh? La gent té la idea sempre de que Islàndia, potser pel seu nom, no?, que vol dir terra de gel, pensen que fa molt de fred, però realment les temperatures d'Islàndia no són tan baixes com la gent pensa. Les mínimes, a no ser que hi hagi una gran baixada de temperatures puntual, són de menys 4 graus. Per tant, hauríem d'anar a l'hivern igual d'abrigats que aniríem a una excursió pel Pirineu si anéssim a esquiar, per exemple.
Doncs això no ho sabia, pensava que feia molt més fred. Doncs destaca'ns unes quantes diferències i semblances entre Islàndia i Catalunya. Sé que ja n'hem dit bastant, però...
Sí. Bueno, és bastant diferent en molts aspectes, no? Evidentment, el paisatge és... Aquí no tenim tots aquests camps de lava i glaceres i de més. Potser una de les coses que més impacta quan viatges a Islàndia és la falta de boscos. Des de l'època dels vikings hi va haver molta tala desmesurada per construir les naus, per navegar... les erupcions que han acabat amb els boscos i posteriorment tot el que és el bestiar, les ovelles i també no permeten que tornin a créixer els boscos. Llavors, hi ha molt poc bosc i el bosc que hi ha sempre són arbres nans, són tipus l'alçada d'un arbust. De fet, hi ha una dita islandesa que diu que si et perds dins d'un bosc a Islàndia, l'únic que has de fer és posar-te dempeus. Últimament sí que estan havent-hi replantacions per intentar tornar a fer créixer els boscos. Què més podem dir de diferències? Bueno, semblances tenim potser al tema de la dieta, no? Que tant aquí a casa nostra com a Islàndia som molt de la dieta sana, no? Llavors allà hi ha sobretot moltes sopes i molt de producte local. El bé o, per exemple, el bacallà, inclús... La llagosta, fan molts plats de llagosta, que aquí és com una cosa super cara, allà per ells tot és molt car, s'ha de dir, però precisament aquest producte no és dels més cars. El preu de les coses sí que el tenim molt diferent, allà la moneda està molt més...
Els preus són molt més alts que aquí.
Es nota moltíssim per a nosaltres, un pressupost que puguem fer un viatge, ens resulta una mica impactant el que pot suposar un viatge a Islàndia, però per ells és normal.
D'acord. I què és el que prefereixes fotografiar a Islàndia?
Bé, sobretot el paisatge. Jo sóc una enamorada del paisatge i tot i que també sempre miro molt el tema de la fauna, els paisatges a Islàndia són, bueno, com ja t'ho pots imaginar amb el que t'he estat explicant, no? Sí. Volcans, glaceres, cascades, inclús els geysers i tota aquesta sèrie d'elements fan que sigui un paisatge sumament contrastat, sumament variat. I a més, el que és molt espectacular és el tema de la meteorologia, que és molt canviant. Llavors, per un fotògraf de paisatge, és molt interessant poder tenir aquestes variacions. Podem estar passant un matí en una zona i tenir diferents tipus d'il·luminacions perquè ara ha vingut un núvol, ara ha plogut una mica, ara baixa la boira. Llavors, això dona moltes oportunitats fotogràfiques.
Sí. I d'un altre lloc que no sigui Islàndia?
Doncs més o menys és el mateix. Primer sempre em fixo en els paisatges. Busco tots aquests punts de vista, investigo molt les trajectòries, els crepuscles i demés, i després m'interesso molt per la fauna de la zona, si és fàcil de localitzar, on es pot trobar, i bueno, bàsicament això.
I et criden l'atenció a altres països que no siguin Islàndia per anar a fer una expedició semblant a aquestes que has fet?
Sí, realment, tot el que són zones nòrdiques em criden molt l'atenció. Les persones que em coneixen saben que sóc una persona molt faradolica. De fet, els hi costa de creure's que me'n vaig a aquests puestos de viatge. Però realment em crida molt el fred, em crida molt la neu i les muntanyes. I tot el que serien països nòrdics, Finlàndia, Noruega, etc., tot això em crida molt l'atenció.
I quan serà el teu propi viatge?
Doncs a Islàndia me'n torno a anar a finals de maig per un viatge personal, perquè vaig repetint, o sigui, és un país que m'encanta, llavors a part dels viatges que faig com a guia d'Austral Foto també faig viatges personals. En concret tinc un projecte en el que estic fotografiant la guineu àrtica, que és un animal que, tot i que està amb una mica de risc d'extinció, a Islàndia en tenim un gran nombre d'exemplars, i tot i que no és fàcil de poder-los observar, doncs una miqueta porto ja un temps treballant amb aquest projecte i és el meu segon viatge amb aquest objectiu.
I què, faràs una exposició o alguna cosa així amb aquestes fotografies? O?
Bueno, de moment la veritat és que encara no ho tinc molt decidit, però és una cosa que he volgut fer tota la meva vida, de veure les guineus àrtiques, i ara estic treballant i després ja veuré quina forma li donaré, si serà un reportatge, si serà un llibre, no. Encara em falten molts viatges per acabar de donar-li forma a aquest projecte. I després, cap a principis de juliol, farem el nostre viatge amb l'agència, que aquest sí que té com a finalitat fer el que diguéssim la volta a la illa d'Islàndia i veure una miqueta totes les localitzacions, anar a veure les balenes, anar a caminar per la glacera, anar a veure els icebergs i fotografiar una miqueta la fauna.
Doncs res més a afegir, moltes gràcies per haver vingut a Voltem pel Món i espero que t'hagi agradat participar amb nosaltres. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Però abans d'acabar, m'agradaria fer-vos unes quantes recomanacions relacionades amb aquest país. En primer lloc, Islàndia. El programa dels vespres a RAC1 d'Albert Tom. No sempre es parla d'Islàndia, però el programa, en concret, del passat 23 de gener, em va resultar de total inspiració i font d'informació. Us el recomano 100%. En segon lloc, m'agradaria parlar del Faro de Reykjavík, un mitjà digital en castellà impulsat per Eric Lluent, del qual en parlen en el programa de ràdio que acabo de mencionar, però l'aconsello sobretot per a aquells que vulguin saber més sobre la societat, la història, la cultura, la política i l'economia d'Islàndia. I per últim, Islàndia, l'illa secreta, el llibre de Xavier Moret. Llibre d'anècdotes d'Islàndia, on l'autor, l'enamorat del país, ens vol mostrar les dues cares d'Islàndia. La de l'estiu, amb el sol de mitjanit, i la de l'hivern, amb llargues estones de foscor i tristesa, però sorprenent per les aurores boreals, que meravellen a qualsevol que les observi. Amb això, tornem a fer les maletes, però ara per marxar. Bona nit i bon viatge.